Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Hagués arribat. Això és el que jo volia dir.
Aviam, anem un moment amb el abans d'anar a la publicitat, perdona, Oriol. Anem a escoltar el document que tiràvem aquest matí. Estem parlant, jo us explico perquè ho tingueu clar. No, més amb aquesta cara, més amb aquesta cara.
Què?
El món ha reconegut accés a una de les famoses gravacions de Villarejo. Estem parlant de l'any 2009, per tant hem de tirar 19, 20, no sé, 15, 14 anys enrere.
Zapatero al govern.
Zapatero al govern?
Sí,
Zapatero al govern, 2009. I parla ni més ni menys que de Joan Laporta. Villarejo, que aleshores...
Laporta president.
Sí, exacte. Villarejo, que llavors era treballava per la policia espanyola i pel CNI, treballava pel CNI en aquell moment, conversa amb un exinspector de la policia que s'havia convertit en el seu home de confiança o lloctinent a Catalunya, que es diu Antonio Jiménez Raso. Tots dos mostren interès, ja que en aquell moment, pels drets bruts de Convergència i Unió, que llavors estava a l'ull de l'huracà perquè acabava d'esclatar el cas Palau. Doncs bé, mentre parlen de la presumpta corrupció de Convergència, surt el nom de Joan Laporta, que, com deia el Toni Aira, era en aquella època president del Barça en la seva primera etapa com a president. L'acusen de defensar públicament els líders de Convergència i fan ben evident la seva voluntat d'intentar que l'apartin de la presidència del Barça. De fet, es refereixen a ell amb insults. És mig minut, eh? Escolteu atentament, perquè com passa amb els àudios aquests del Villarejo, el so, francament, és molt millorable. Escolteu.
Ahora aquí se ha posicionado el hijo de puta este del Laporta, diciendo que han ido contra... que esto es un...
Sí, pero lo han ido por él los de Esquerra, ya, lo han desacreditado...
Sí, no, si ahora en Laporta... Mira, hoy acabo de ir en la radio...
Está cada vez más...
Para las próximas elecciones al Barcelona...
Ya no cuentan con él. Y a nivel político no tiene agujero ahora.
No cuentan con él los que va a dejar.
Un segon, sisplau. Va, home, quin... Què? Un
RAC 1. Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc. Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Desconnecta en un territori rural allunyat de les aglomeracions, a la Falda de Montserrat i al vell mig del Geoparc Mundial UNESCO, al Bages.
Rutes entre castells, romànic, poblets, parcs naturals, muntanyes de sal, vinyes o el camí Ignasià fins a arribar a Manresa.
Entra a bagesturisme.cat/tardor i planifica la teva estada al Bages.
Vine aquesta tardor i descobreix-lo.
Unota és la crida de la jungle i del seu descompte de fins a un 50% extra per la compra de dos articles o més. Regna a la jungle el dijous 5 de 5 a 10 del vespre amb descomptes que trauran el teu costat més animal a Adidas, 50 Factory, Javier Simorra, Calcedonia i moltes més. Atreveix-te a Viladecans de Style Outlets. Bolets!
El diumenge 8 d'octubre t'esperem a la 25a Festa del Bolet de Ceba.
Has dit 25a?
Sí, a la Festa del Bolet de Ceba fa 25 anys que s'hi troben bolets.
Bolets i més coses. Productes autòctons, tastets, jocs per als nens, concursos, passejades amb poni, tallers, espectacles i molt més.
Informa't de la Festa del Bolet de Ceba a ceba.cat.
L'Almudena a poc ha començat a sortir. La Fàtima ara sap que pot comptar amb algú. El Joan se sent millor. Els nostres petits gestos valen molt davant la soledat no volguda dels qui tenim a prop. Fem comunitat. Projecte Crece, Creu Roja. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation Pla de Recuperació. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Arriben les millors ofertes en vehicles nous d'educació al Quadis Autocentre de Sant Boi. Aprofita els Wow Days i compra un cotxe de qualsevol de les nostres marques amb descomptes de fins a un 25%. Visita'ns del 5 al 7 d'octubre al carrer de la Riera Roja de Sant Boi i no deixis passar l'oportunitat.
El dissabte 7 d'octubre vine al concurs de paella solidari de la Festa Major de la Rambla de Barcelona. Tindrem un jurat de luxe, Carme Ruscalleda, Ada Parellada i Carles Gaig. Compra el tiquet per tastar la paella que més t'agradi a www.concursdepaelles.cat o el mateix dia a la plaça de la Gardunya, just darrere de la Boqueria. T'hi esperem per dinar. Organitza Amics de la Rambla i Fundació Esclerosi Múltiple.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Vols estar al dia amb salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a B65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
Avui, a la tertúlia, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
No tinguis bronca, Oriol, perquè té molta publicitat i ni havien de tirar més, no he tirat més, ara tirem de seguida, però aquí hi ha el tema, el segon tema, que és el tema Barça, que és el tema La Porta, bàsicament el tema Joan La Porta. Tu quan vas conèixer Xavier Martorell, Toni Aira?
Sí, aquells anys que estava... Aviam,
perquè expliquem, Toni Aira, tu, Toni Aira, eres...
Jo vaig estar a la campanya del 2003 del Joan Laporta i després vaig dirigir la revista del club, la revista Barça, fins al 2008, aproximadament, que vaig haver-ho deixar per presentar la tesi, per fer la tesi i presentar-la.
Val. I vas conèixer Xavier Martorell?
Vaig conèixer, sí. És a dir, era una persona que voltava molt per allà. Jo recordo que la revista Barça i Comunicació estava al Palau de Gel, que és on estan les oficines també, on estava, com ara fa molts anys que no hi vaig, les oficines de presidència i gabinet, etc. I sí, era una persona que voltava molt per allà. I a banda d'això, jo com que ja feia anys que seguia des d'un punt de vista periodístic la informació política, doncs era una persona que sí que havia tingut paper a Sant Cugat i, bueno, estava en aquell entorn. Sí, era una persona que mai sabies exactament què feia, però entenc que aquesta gent ja és això, no? Que no has de saber exactament què fan, com a mínim els que no estem al nucli dur.
O sigui, no se sabia qui... O sigui...
Els que no estaven al nucli dur, no, però sí que s'entenia que remenava cireres, o que era una persona important. Després, amb els anys, periodísticament, doncs he anat sabent això, que era una persona que es movia en aquests àmbits de la informació, contrainformació i tal. I, de fet, al Barça, jo recordo que una de les primeres tasques, quan s'hi va arribar el 2003, va ser... com es diu, com allò, quan agafes els gossos i els desparasites, és a dir, de remenar-ho tot i treure micros, que es veu que allò era un cau de micros, o com a mínim era el que m'arribava a mi, i en els temps de Núñez, Gaspars i companyia, o sigui, realment era un entorn en el que se sabia que es remenava molta influència, que és el que ha tingut sempre el Barça, molt de poder, més simbòlic, més enllà de l'econòmic, i on tothom s'hi volia apropar, evidentíssimament, és a dir, jo recordo que a les juntes del Núñez hi havia hagut aquell mític, te'n recordes? Bueno, en Jaume Sobrequés, te'n recordes? Ui, que era sí. Un històric del PSC, hi havia gent del PP a l'entorn, és a dir, tothom
Núñez
intentava...
Núñez sempre posava gent de tots els partits, sí, perquè després...
No prenia mal.
Entre que la calla sobre aquest sí, Sixta Cambra, sí, n'hi havia un de cada.
Exacte. I sí, per tant, sí que aquesta persona era coneguda per aquesta vessant. Ara, El que fa Villarejo, que també ho ha demostrat avui en l'entrevista, és allò típic, deixa anar, diu, l'entorno a la porta, pam, l'entorno a la porta pot ser de tot. I era una persona, certament la porta, que en aquell any que esteu parlant, del 2009, feia nosa, perquè ell deixava la presidència al Barça, perquè el 2010 ja no podia ser candidat per estatuts, i es veia que hi havia la temptació política. I cap a on podia anar? No ho sé, però jo recordo que els inicis a la porta l'havien conegut com el Kennedy català, se li havia arribat a dir. I que el 2006 va haver-hi un capítol molt divertit en el que ell va esmorzar amb Artur Mas,
sí,
va esmorzar amb Artur Mas amb una foto, en teoria, robada, però que, vamos, va ser una posada, una missa en escena muntada per David Madí, espectacular, en la que hi havia tot de periodistes a la Rambla Catalunya, vamos, allò no era un robat, allò era un atraco a mano armada, i el cas és que el PSC es va emprenyar molt i va provocar un altre esmorzar fotografia amb José Montilla, amb Joan Laporta, és a dir, en aquell moment tocar Laporta era tocar baraca, és a dir, era una persona que des d'un punt de vista del carisma i de la potència...
Bueno, la punyeta, home! Sí, sí. Home, és que Laporta... És a dir,
encara ara, però
sí, sí, però hi haurà gent que segurament més jove i no el recorda, Joan Laporta... L'arrencada de Joan Laporta com a president del Barça és de les coses més bèsties que he vist a la meva vida. Perquè trencava tota la idea del que era la història del Barça, un tio jove que a més era un boig de la sapiència futbolística, una nena d'enciclopèdia, sí, blaugrana, amb un carisma...
La frase mítica aquella que fins i tot va donar peu a alguns programes, a un programa que es deia així, els millors anys de la nostra vida. Aquella frase generacional, diu, donarem els millors anys, dedicarem els millors anys de la nostra vida al Barça, implicava això, ostres, després de dècades de nuñisme, de tot el que era com una, allò que s'entenia una casta... Sí, 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 va ser aquella campanya.
Però això era ell,
Bueno, ell és una persona amb un cap i una memòria espectacular i amb una capacitat de mediàtica, és a dir, d'entendre el llenguatge mediàtic de les píndoles que deia Jordi Pujol en el seu dia, espectacular. I a més tenia com una junta, la primera, també molt espectacular, perquè el Sandro Rossell, el Ferran Soriano, el Marc Ingla, l'Albert Vicenç, el Godall, és a dir, li van dir Camelot, és a dir, ara ho potser ho veiem molt exagerat, però és que recordo cròniques en les que parlaven de la junta, d'aquella junta del Barça com Camelot, és a dir, en el sentit del rei Artur i tota aquella espècie d'homes bons que tenia al voltant, gent molt preparada. I sí, va marcar un abans i un després, i la temptació política ell mai la va dissimular, i jo crec que això li va passar factura des del principi, perquè van anar claríssimament a per ell.
No, i Laporta segurament tenia aquest talent de mostrar els principis i la passió a través de la visceralitat, que era una cosa que amb el president Mas en aquell moment segurament contrastava, no? I de fet, sí que... jo és veritat que no recordo, diguem-ne, tan bé com vosaltres, per dir-ho legalment, la primera fase de Laporta, però després s'ha ridiculitzat molt Solidaritat, però la seva entrada com a diputat l'any 2010 també té un punt d'entrada triomfal, en la mesura que ajuda a accelerar un efecte dominó institucional, posant la independència i l'autodeterminació al centre del debat polític, que després deixa molta marca.
Perdona, que estava ben aigua. Joan, què estàs apuntant? Com en Preco.
No, a mi, jo recordava de l'esmorzar aquest que dieu del Mas i de Laporta, si no recordo malament, la Vanguardia va fer la doble foto, perquè era a dues terrasses de la Rambla, sí, de la Rambla de Catalunya. I d'això que dius tu de l'entrada en política, curiosament, Laporta còpia el nom del partit amb el que es presenta, Solidaritat per la Independència, del partit amb el que el seu, no sé si actual sogre o ex-sogre, s'havia presentat a les eleccions de l'any 80, que era Solidaritat Catalana.
Perdona, però és que la sogre agafa el nom de la clàssica Solidaritat, sí, sí, que jo crec que és aquesta més aviat la que homenatjava la porta.
Bueno.
Perquè, clar, el Echevarría era tota una altra cosa. No,
sí, sí. Un segon, les 10 i 12, un segon.
Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Amics de les participacions de Nadal, yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Yeah! Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Hi ha qui va a tota vela i qui va sobre rodes.
Pots llevar l'àncora o muntar el campament. Dues formes de gaudir la natura i dos esdeveniments on ho trobes tot. Saló del Caravaning, del 7 al 15 d'octubre al recinte Gran Via. I Saló Nàutic, de l'11 al 15 d'octubre al Port Vell, Fira de Barcelona.
El preu Lidl és... a millor preu.
Des d'avui, mig quilo de búrguer mit de pollastre i gall d'indi per 2,89, t'estalvies un 19%. I plàtan de Canàries per 1,39 al quilo, t'estalvies un 30%. Lidl marca la diferència.
Tenir un petit negoci no significa perdre's entre les factures. Significa tenir-les sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per consultar i gestionar tots els teus rebuts on i quan vulguis. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
El mes dels progressius ha arribat a Multiòptiques. I això significa dues ulleres molt progressives per només 189 euros. I si ho prefereixes, unes poden ser de sol i també progressives. Tria entre més de 1.000 models, només a Multiòptiques.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Que el teu cotxe et manté el seient calentó? El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Bueno, encara queda una última part.
Mascleta, fina. És mascleta?
Sí. No, no et pensis. No et pensis, però diguem-ho que són temes de relativa actualitat.
El Barça sempre està d'actualitat.
Sí. Sí.
No va per aquí.
Sí. Oriol.
Tira.
Tira. Quiero continuar hablando con el comisario Villarejo, sí. De un hombre propio, ahora que nos deja Pablo Iglesias, que es Rubiales.
¿Rubiales?
Sí. No, ¿usted no, Rubiales lo conoce de algo? No, nada. A Sandro Rosell sí que lo conoce.
No.
No lo conoce tampoco.
No.
Y entonces, Sandro Rosell, ¿por qué lo meten en todo esto, Sandro Rosell?
Pues, Sandro Rosell me mete en el tema porque salen una serie de conversaciones en donde se le señala a él junto con otra serie de personalidades de Cataluña como, digamos, vinculados al movimiento independentista. Y entonces yo hago las primeras gestiones y veo que no tiene, digamos, nada que ver con el movimiento independentista, que es un lobista del mundo del fútbol, que tiene sus negocios, su historia, pero al final veo que lo que en realidad era, ya digo, y lo único que tenía cierto interés era ciertas...
Lo que le buscaban por el tema independentista.
Y yo lo único que vi es que era un lobista que además había tenido alguna serie de actuaciones respecto al tema de los árbitros para lo que era el amaño de partido. Lo mismo que ya...
¿Sandro Rosell?
Sí. Vamos, todos los presidentes de...
¿Florentino Pérez también?
Bueno, de alguna manera el Real Madrid ya antes de eso... ya había detectado lo mismo. Yo entienda que mi trabajo siempre es un trabajo de inteligencia, un trabajo donde yo vuelco en notas de inteligencia mis informaciones.
¿De acuerdo?
Y esas informaciones luego se judicializan o no en el caso de que se compruebe.
En el caso del Madrid no se ha judicializado, en el caso del Barça sí.
Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo. ¿Por qué? Pues fíjese, yo el malogrado Rubalcaba, que era el forofo.
Bueno, hombre, un seguidor del Madrid acérrimo.
Bueno, por eso le digo, era no seguidor, seguidorcísimo.
Bueno, increíble.
Y me decía, no se te ocurra nunca ir al palco del Real Madrid, que aquello es un estudio de televisión, que vamos, dice, eso es tremendo.
O sea, Florentino, ¿no? Es intocable, ¿no?
Intocable. Bien. Primero lo fue el señor Botín. Y ahora le ha ocupado ese puesto Florentino, y él sabe por qué.
Sandro Rosell, en cambio, sí que fue tocable. Y en cambio, por lo que lo buscaban, ha quedado claro que no tenía nada que ver. ¿Y por qué le han hecho a Sandro Rosell lo que le han hecho?
se lo hizo la Guardia Civil, ¿eh? O sea, se lo hizo la Guardia Civil, que es una pata operativa del CNI, o del CSI. Entonces, es decir, de quien realmente se fía el CNI es de la Guardia Civil, que son militares como ellos y que son los que proyectan y elaboran. Entonces, toda
pero esa este señor ha estado 2 años en prisión preventiva, ¿eh?
Y yo he estado 3 años y medio, ¿no?
Ya, pero...
Y efectivamente, y ha estado... Bueno, pues porque yo creo que lo siguieron presentando como un problema para la seguridad del Estado, para el tema del independentismo, siguieron con ese cuento y la señora Lamela, a la que le habían prometido ser miembro del Tribunal Supremo, pues a cambio de hacer un poco tal, yo creo que la engañaron en ese sentido.
Pero es muy gordo lo que le han hecho a Rosell, ¿eh?
Tremendo. Uh-huh. Es que mientras no haya consecuencias en los actos irregulares o ilegales, nunca pasará nada. Es decir, yo estoy esperando que algún juez, por haber cometido una ilegalidad o haber tal, pues le pase algo, algún fiscal, nunca.
Yo tengo una última pregunta, si Jordi no tiene ninguna. ¿Es de este tema?
Sí. Usted se lavaba las manos del caso que afectó a Sandro Rosell, pero una de las claves que permitió abrir la investigación, que acabaría con Sandro Rosell en prisión preventiva durante 2 años, fue la comisión rogatoria que mandaron las autoridades norteamericanas desde Estados Unidos. Y una de las figuras claves en esa comisión rogatoria fue un agente del FBI destinado en España, Mark L. Barry, con quien usted tenía relación. Sí, por lo tanto, entiendo que en el origen, por lo menos, de la operación que terminó con Sandro Rosell en la cárcel, usted sí que participó.
No, y le digo, es decir, yo tenía relaciones con el señor Mark Barry, por supuesto, pero en temas absolutamente diferentes, como era tema de terrorismo, temas yihadistas, etcétera, donde él era una figura relevante.
O sea, es casualidad que usted estuviera investigando a Sandro Rosell y que un contacto suyo facilitara el inicio de una investigación contra él.
Cuando el señor Barry interviene en alguna gestión, es después de que yo haya dejado de investigar todo lo relacionado con la Operación Cataluña. Es mucho después. E insisto, yo conozco al señor Mark Barry, pero vuelvo a repetirle, yo conozco mucha gente, y entonces lo que no puede es decir, como le conoces y tal, ya eres prueba de ello, que además no he tenido ningún inconveniente en cuando se me ha acusado y se me ha imputado en una causa contra el señor Rosell, que el señor, mediante una denuncia del señor Rosell, he contestado todas las partes, he contestado a todos y he sido absolutamente transparente con su señoría, que ha sido el que me ha hecho la mayoría de las preguntas. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente mi apellido es la percha para todo. Es decir, todo lo que sea Villarejo, usted mete en el link y entonces verá como hay 300.000 visitas más. Lo mismo que con el tema que me ha preguntado antes, me preguntó en su momento el señor Iglesias, de usted ha torturado y tal. Pues es como antiguamente se decía, ¿es usted maricón? Entonces ya la misma pregunta ya iba implícita, aunque lo negara, ya te habían atribuido, digamos, el tema. Entonces, esa pregunta que se ha hecho con esa intención, que yo le he contestado en vez de haberle preguntado que si él también torturaba, de alguna manera, implícitamente, lo que determina es la técnica de manipulación de masa.
Una última pregunta. Usted, normalmente, le presentan querellas. ¿Usted ha presentado alguna demanda alguna vez o no?
Bueno, yo me he presentado muchas y muy pocas con éxito, porque que pese a que mi causa se inicia por una denuncia anónima, yo todas mis denuncias han ido con nombre y apellido, ¿no? Y bueno, me han presentado muchas, fíjese, tengo ahora 60 piezas abiertas, muchas querellas y tal, hasta ahora he ganado todos los juicios a la querella, fíjese, el señor San Roldán y el CNI, digamos, interpusieron la primera denuncia en este país contra un ciudadano, como en mi caso, y afortunadamente salí sobreseído, además Nicolás, otro asunto también impresentable, donde manipularon y alteraron el tema durante años, y últimamente, pues, yo he presentado alguna, fíjese, he presentado una recientemente, una denuncia contra el señor Kaiser.
Ernesto Kaiser, pobre hombre, ¿qué ha pasado?
No, bueno, pues...
Pero si le hizo una entrevista en el periódico hace unos meses.
Bueno,
¿pero qué ha pasado?
El señor Kaiser, no sé por qué razón o por qué interés o quién le ha movido un libro para mí escandaloso. Y lo más escandaloso no es lo que dice, sino que la sociedad entienda que es normal lo que él dice, porque además lo ha dicho en entrevistas, además del contenido del libro. Dice que los fiscales de mi causa chantajearon al juez natural, el señor Egea, para que o se iba o de lo contrario irían contra él por prevaricador y por revelación de secreto. Y que en ese contubernio estaba el fiscal jefe anticorrupción, la fiscala general del Estado, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el presidente de la Audiencia Nacional. Y que todos se conchavaron para amenazar o para decirle al señor Egea o te vas o vamos contra ti.
Y eso es falso.
Bueno, yo he entendido que eso es una calumnia. Lo que me sorprende es que lo diga públicamente cuando los calumniados no han reaccionado diciendo, oye, ¿cómo nos acusa de esto? Y como ellos no han hecho, y existe un artículo en el Código Penal sobre las calumnias a autoridades en el ejercicio de su cargo, es perseguible, pues yo espero que eso se aclare y que obviamente no creo que surja la excesio veritatis, ¿no? Yo creo, espero que, ojalá, y el señor Kaiser no pueda demostrar, porque en ese caso, si eso es así, menuda España de derecho tenemos, ¿no?
A ver qué dice Kaiser todo esto.
¿Eh?
A ver,
bueno, qué dice Kaiser. Pregúntenle a él. Sí. Él además lo ha publicitado, sí, sí. Ha vendido el libro, tal. Claro, es que fíjese si este es un país ridículo, si me permite, donde un fiscal de una causa que le afecta hace una docuserie para contar su verdad tipo Rocito. Ponme el Ivo, que no tengo el Ivo para ir al cole, ponme de mí, ¿no? Oiga, no me parece serio, ¿no? ¿Qué hace un fiscal haciendo una docuserie diciendo, pobre de mí, denúncialo, querido? O sea, ¿por qué tuvo relaciones con la abogada del señor Iglesias? ¿Por qué abusó de eso? ¿Por qué no es la primera vez que este señor se viene de Canarias, por cierto, con la hija de un investigado?
El fiscal Estampa.
Claro, digamos, el protagonista del libro que ha hecho el señor Gaita. Entonces, cuando él me hizo la entrevista, por cierto, muy amable y tal, en el momento que quiso hablar de Kaiser, del señor Estampa, y yo le hablé, me dijo, no hable de este hombre que es mi fuente y tal. Dije, perdona, es que una fuente no es una patente de corso. La verdad es lo importante.
Muchísimas gracias, comisario Villarejo, hasta pronto.
Si me permite un matiz, lamento mucho que el resto de España no tenga demasiado eco todo esto, porque lo que sí me han demostrado en Cataluña es que ustedes no me han puesto pega, no me han censurado, ha sido Corriente Televisión, y aquí en España, en Madrid, en el resto de España, nadie se atreve a una entrevista porque todo el mundo quiere ocultar la verdad que nadie quiere saber sobre mí.
Repito, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
És veritat que molta gent diu, esclar, és que aquí a Catalunya fa perquè parla d'aquestes coses, primer, parla de coses que durant molt de temps se n'han parlat molt aquí, és cert. Segona, que ell va dir que a partir del moment que ell surt de la presó, a Madrid hi ha una ordre global de que no se l'entrevista. Cosa que abans diu que tenia cua per fer entrevistes i que ell deia que no.
És que abans feia més servei que nosa i ara fa més nosa que servei allà a Madrid.
Sí. És el que passa, com que ara et disparen contra tothom, clar, al final es queda sense perxes.
Bé, i perquè com abans explicava la Lola amb aquest exemple de les declaracions del 2016, hi ha un problema de contradiccions que tampoc es pot ometre. I ell, en el tram final aquí de l'entrevista, diu una frase molt divertida, que és això de una fuente no és una patente de corso, lo importante es la verdad, que molt graciosament és perfectament aplicable a ell, perquè no tot el que diu és comprovable, no?
No, el que passa és que vull dir que això és evident, que una font s'ha de mirar molt les fonts, etcètera, però l'escrúpol que tenen ara no el tenien abans amb ell, no? I és selectiu. Ara, m'ha semblat molt divertit, com deia, divertit per no dir lamentable com tot ell, quan ha dit que allò de ojo a anar a la llotja del Madrid, que hi haurà com un plató de televisió, i ho diu ell que era una gravadora amb potes. És a dir, té bastanta gràcia també el personatge.
Bueno, no? Això que dius tu de les gravacions, va haver-hi un moment que Moncloa, crec que era, va començar a treure gravacions i gravacions del Villarejo. Faltarà veure quin dia apareix la sala on estan, o el servidor, o vés a ser piguetu, o el disc d'un, on estan totes aquestes gravacions, i on t'apareix.
Hi ha una cosa que ha parlat, ell ha parlat d'una cosa que, és clar, crec que és de les coses més creïbles que pot dir, que és que Florentino és intocable. Però això és una obvietat, és a dir, escolta'm, han sortit tots els noms, o sigui, han anat a declarar tots els noms de banquers, de gent de l'IBEX, tothom, Florentino, sempre, sempre, sempre sortint demne. És bestial. Lo d'aquest home, de debò, és una, permeta que ho digui, una evident admiració, perquè així com la llotja del Barça és una llotja que tots els presidents, tots, han estat o imputats o investigats, o digui com vulguis, Florentino se n'ha sortit sempre.
I què hem de concluir? Que és més net o que és més llest?
Home, que és llest, de llest. Tema, i poderós.
I que està més a prop del poder.
Que està, escolta, 200 milions de...
més a prop del poder.
Que, perdona, què dius? Que
l'acaben de condemnar per a pagar 200 milions del Castor, no? Dic que això sí, sigui... Sí, però bueno...
Tema arbitratges, per exemple? Tema arbitratges?
Bueno, és que el món del futbol, en fi...
Ja,
això és un altre
ja, ja. Ot! I amb la cosa esportiva també, no? L'altre dia que parlàvem tant del futbol femení, va ser ell que va fer quadrar la primera vegada quan hi va haver el problema de les 15, va ser ell que va fer quadrar les jugadores díscoles que formaven part del seu equip perquè deixessin de ser díscoles, no?
Sí, i a més és curiós com, per exemple, Villarejo, amb el cas Villarejo, ara ho deia el Jordi, han sortit esquitxats banquers i el nom, per exemple, del que va ser president del BBVA, per exemple, o de Botín, és a dir, no tots els banquers, però sí. El que sí que t'ho donat a entendre és que, a part de tocar tots els pals des d'un punt de vista polític, de qui tocava poder, i d'apropar-se també als clubs de futbol grans, que també eren poder, també tiraven d'ell això, entitats bancàries molt poderoses. I per mi, aquí està el fons de tot plegat. Aquest personatge és el que és a dia d'avui, és com una... podem riure o fer una caricatura d'ell, fa fins i tot imitacions, i sona grotesc en molts casos, però aquest personatge grotesc va ser molt útil al servei del poder en el sentit més estricte de la paraula, el poder econòmic, el poder financer, el poder polític, que durant dècades a l'Estat acabava sent cosa d'uns pocs que, a més, duraven molt de temps el poder, no? És a dir, el concepte és que ell ha estat allà i ara se sent com dir-ho, deixat de la mà de Déu o amenaçat pels mateixos que en el seu dia van tirar d'ell per amenaçar d'altres. Jo ahir tenia la pensada que tu et queixaves fa uns anys de que havies d'entrevistar alguns dels presos polítics a través d'una mampara. I amb aquest senyor no ha passat. És a dir, sí, va estar 3 anys, en el seu moment callava, perquè jo crec que devia pensar que això seria circumstancial de temps, però ara ha sortit i vés a saber si tornarà a entrar o quan tornarà a entrar a la presó, si és que hi torna a entrar, perquè realment a mi el que em transmet tot això és que és una estratègia de defensa. Ell segueix sortint dia sí, dia també, per dir, jo sé moltes coses, una altra cosa és que en diu tantes ja, i amb tantes imprecisions i tanta porqueria que potser genera l'efecte contrari.
La seva principal arma era el tema de la Corina, i això ja va sortir, vull dir que no sé si li queda
amb ell.
Bueno, tu l'has d'entrevistar.
A mi de tot el que ha dit en aquesta entrevista sí que és veritat que el tema de la jutgessa Lamela a mi em sembla molt
bèstia.
Perquè aquesta senyora va prevaricar...
Però no ha passat res, Lola.
No ha passat res. I això sí que és un poder que està... que no hi ha manera de ficar-li mà, que és la judicatura, l'alta judicatura, que no hi ha... Bueno, ja ho estem veient, que no hi ha manera, i que aquesta senyora, doncs, això va prevaricar, i el Consell General del Poder Judicial, que se suposa que és l'òrgan que hauria de prendre mesures en aquest cas, evidentment no només no fa cas, sinó és que ni s'ho mira.
És que l'han ascendit. És que la van ascendir.
Sí, és que la van ascendir.
És de les coses més bèsties que certament ha passat pel cas del Sandro amb el tema de la jutgessa Lamela, i efectivament és un exercici de prevaricació, no ha passat res, sinó que més sobre apuntada cap a
diu, no, a Villarejo, no?, que diu ni fiscals ni jutges que cometen irregularitats, aquí no passa res, no?, ho ha dit, i sobre el seu silenci, ell ha explicat, per això durant els 3 anys a presó, que només el jutge permet una de les entrevistes, no?, que és aquest periodista del País. Vull dir que és evident que, i obvi, que ara té ganes de xerrar per salvar-se ell el cul, per dir-ho d'alguna manera, no?, perquè té una situació processal en marxa, però potser tampoc van poder-lo sentir en aquell moment per prohibició judicial.
I el tenien callat, és veritat. Clar. I amb el cas del Barça, jo crec que és interessant, i si el Sandro Rossell s'hi posa i contesta, jo també... tinc la sensació que moltes vegades jutgem les coses des de fora i ens perdem molta part de la jugada. És a dir, amb tot el que ha passat en el backstage d'aquesta història, a la rere botiga, és veritat que ens perdem moltes coses. I el Barça dels temps del Sandro Rosell o del Bartomeu, amb totes les seves ombres, llums i ombres i tot el que vulguis, i que van ser molt criticats, jo crec que, entre d'altres coses, s'hi reben amb la dimensió que ha rebut, i concretament Sandro Rosell, és perquè van tenir un posicionament respecte d'allò que en vam descriure com el procés, que realment mostrava un compromís que els hi ha costat mals de caps, i més enllà de mals de caps, conseqüències greus per a alguns d'ells. I és veritat que des de fora, jo, per exemple, com a ciutadà, no tenia aquesta sensació, no? És a dir, recordo, avui citaves pel matí, Jordi, el concert per la llibertat que sí. Es va fer allà, que o si passava o no la via catalana, és a dir, que va haver-hi molta polèmica, i jo ho recordo, mirar-ho amb incomprensió per dir, hosti, per què el Barça no està en aquest moment més implicat més al nivell de la presidència, etc. Ostres, doncs el que transmet el que està passant és que sí que s'hi estaven implicats, i que segurament es van implicar tant, fins on podien, que n'han rebut les conseqüències, no? I vamos, el senyor Villarejo era un dels que estava amb tot
aquest... Bé, és que precisament amb això del concert de la llibertat fa pensar una mica per què l'Operació Catalunya en el seu moment no es dirigeix, per exemple, contra Muriel Casals o contra Carme Forcadell. Total, preu per preu, per inventar-se coses, elles eren qui tenien el poder de convocatòria més multitudinari probablement de la història moderna de Catalunya, i llavors el que ens hauríem de demanar, i ell mateix, el Villarejo mateix, feia gràcia que es descrivia la seva pròpia estupefacció en el moment de donar-se que Rosell en realitat no era un actor independentista i no era un mascaró de proa del procés. Doncs el que ens hem de demanar és per què hi ha aquesta... per què per part d'aquest clavegarama espanyol hi ha aquesta objectificació, es posa com a objectiu gent com Rosell o gent com Susana Monge, que l'any passat tu vas la vas entrevistar i que sí. També va explicar un calvari de calample i que també expressava la mateixa sorpresa, que era, bé, jo puc tenir les meves posicions polítiques, però no arrenco, no dono embranzida en el moviment independentista, no? I és perquè perquè no es fa un discerniment de la representació social que té aquesta gent, del Barça com a símbol, el Barça com a més que un club, o Convergència, diguem-ne, com a espai polític. Ja sé que abans tu, Toni, em retreies que em centrés en Convergència, però... No, és que no és habilitat. És que el tema tant, el que tema que uneix tant la Junta del Barça de l'època de Sandro Rosell com Convergència, com Podemos, que totes tres són víctimes, diguem-ne, de l'Operació Catalunya o de altres ramificacions, diguem-ne, de les clavegueres de l'Estat, és... com deia abans, que intenten jugar en un terreny de joc que no els pertany, que ells no tenen la clau, diguem-ne, del pany per obrir, que ells no decideixen les normes, però... i que ells ho fan amb una hipoteca social i amb una hipoteca política. I és el mateix que li passa a Podemos, perdó, i acabo, és el mateix que li passa a Podemos quan ells també es queixen de que l'Estat també va contra ells, i quan ho fan servir per igualar la repressió que han rebut ells amb la repressió que ha rebut l'Estat, i fins i tot el PSOE ho fa, això. No? I el que haurien d'entendre, i potser peco d'ingenu pensant que no ho entenen, és que la il·legitimitat que els hi atribueix moltes vegades la dreta espanyola, la incapacitat, aquesta cosa tan sentimental que consideren que el PSOE, que Pedro Sánchez és un president il·legítim que no té dret a governar, té a veure precisament amb la necessitat d'aquest suport simbòlic i d'aquest suport electoral de la perifèria i d'aquest suport des de Catalunya.
Hipoteques que tots entenen, i no dic que aquests no en tinguessin, però van molt repartides. Jo crec que en aquest cas el focus es va centrar no tant en qui tenia hipoteques, sinó en qui tenia poder. És a dir, i qui l'havia tingut, i qui l'havia exercit. És a dir, el Barça, per exemple... ostres, ha estat sempre un element que, més enllà del factor futbolístic, té un intangible que, per exemple, a nivell simbòlic català, Montserrat ja no el té, perquè la societat ha anat cap a unes altres bandes, i des d'un punt de vista del poder fàctic que pugui ser l'Església, ja no té el pes que tenia abans, està allà, és un símbol del catalanisme, el que vulguis, però el Barça mobilitza. És a dir, encara
clar,
és un
factor
mobilitzador.
Sí, sí.
És a dir, i Convergència, que és el que hi deia aquest matí, diu, ostres, que res, que era residuals, venia a dir, si no hi haguéssim anat per ells. És a dir, però per qui anaven? Per els qui... li deia en Mas, no? I els que tenies tot el poder, que el Mas li deia, home, ja discutiré que teníamos tot el poder econòmic, el poder econòmic, el polític, tal. Van a parlaments que eren claus i ells esquitxen en el sentit del que van aconseguir, és a dir, la judicialització del procés no va anar només per la banda de Mariano Rajoy i la seva voluntat de treure's, expulsar-se de sobre les puces del que havia de fer i derivar-lo cap als jutges. Va haver-hi una orquestració en la qual l'hipoteques a gent que representen institucions, però que són persones individuals com nosaltres, l'hipoteca és la vida. És a dir, perquè ja no és només Sandro Rosell el que va patir a la presó, sinó és que s'ha hagut d'estar defensant durant anys.
Són les 10 i 38 minuts. Atenció a la frase que ha dit, reitero, perquè això ja a Madrid ja vola. És a dir, del tema Operació Catalunya a Madrid no se'n parla. Okay. Però quan han tocat el gran ull de poll, amb tots els meus respectes, Mònica Hernández i Tian Riba, quan toquen el gran ull de poll, que és Florentino Pérez, salten totes les armes. Recordeu, antes que nadie, Florentino controló el tema de los árbitros, judicializar un tema que afecta a Florentino es un suicidio. Chimpum.
A Línia Directa no sabem si en el futur la intel·ligència artificial serà capaç de reparar el motor del teu cotxe, però el que sí sabem és que fins aleshores, si et quedes tirat, només una assegurança de cotxe avançada al seu temps com la de Línia Directa et mostra a través de l'app on es troba la grua en temps real perquè estiguis tranquil. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta en les condicions.
I abans i abans, els de Roca combinen disseny, innovació i sostenibilitat adaptant-se a les teves necessitats. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Vols gaudir d'un menú deliciós i estalviar-te temps i diners? Descobreix els menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Ara i fins al 9 d'octubre, a partir de 5 euros amb 95 cèntims, decideix què vols menjar. Menú familiar, mediterrani, vegà, oriental, una solució per cada paladar. Gaudeix dels menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Bon Preu i Esclat, sempre al teu costat.
Tot comença a dins, des del benestar, les ganes de fer plans i, per descomptat, les digestions. Activia ajuda a la teva salut digestiva. I, a més, és boníssim. Amb fibra, fruita i exclusius probiòtics naturals. Gaudeix ajudant la teva salut digestiva amb Activia i et sentiràs bé. Activia funciona.
Un, dos, tres, sí!
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
El 9 de maig de 2018 es va celebrar per primera vegada el Dia Mundial dels Mitjons Perduts. I a fi, si fins i tot els mitjons perduts tenen un dia propi, no te'n mereixes un, tu també? Amb Mi Dia de l'Once, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi Dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'Once, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Madrid, Madrid, Madrid. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Amb Viatges al Corte Inglés, escapa't a museus, als millors musicals i teatres o als teus parcs temàtics favorits i allotja't en els millors hotels. Deixa't assessorar per experts i reserva des de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta't les condicions a Viatges al Corte Inglés.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Perdoneu, falten 19 minuts per les 11. Sí, a Madrid ja vol això.
Ja va.
Clar.
Heu tocat el Sant Cristo Gros.
El Sant Cristo Gros.
Sí, no? Oh, pues és curiós que piquin, eh? Bueno, normalment quan toquen el Sant Cristo Gros fan la lua del ficus, allò que allà, confondre's amb el paisatge... Vol dir que ha tocat alguna tecla, no?
Home, esclar, perquè... Bueno, perquè aquí hi ha un tema que... fa mal, que és el tema d'Enriquez Negreira, una.
Ah, clar.
I el fer mal amb el tema de l'Enriquez Negreira apareix ara que el tema arbitral diu abans aquest, llavors clar, aquí hi ha una manera d'enganxar-se. Evidentment, ara a Madrid tienes el tema no hay credibilidad para este hombre i tot això, ot bou.
Això del cas Negreira realment és una mostra fantàstica de la ingenuïtat amb què operem moltes vegades els catalans quan, per aquesta desacostumació a l'exercici del poder, no? Segurament el que, la clau del cas Negreira no és que se subornessin àrbitres ni que es compressin partits sinó que simplement hi havia una voluntat per part de la Junta del Barça. El que passa és que hi ha la incògnita de qui va fer el primer pagament, no? de qui va firmar la primera factura, però hi havia una voluntat de contrarrestar el poder històric que havia tingut el Real Madrid entre l'estament arbitral. I tal com en el moment en què a la Federació Espanyola s'ha de triar entre Ángel María Villar i un candidat més pròxim, diguem-ne, a tota l'òrbita de Florentino Pérez, doncs el Barça fa lobby, per entendre'ns d'alguna manera, a favor d'Ángel María Villar perquè pensa que pot ser més pròxim als seus interessos, doncs segurament el cas Negreira respon a una voluntat de anivellar-se i de... una presa de decisió, un marcar territori, no? Marcar un punt de fermesa i ser capaç de relacionar-se amb el Real Madrid de tu a tu, no? I això és un element segurament gairebé intrínsec de la corrupció catalana o d'una forma de la corrupció que hi ha hagut a la política catalana, que no ho dic a nivell justificatiu, però que moltes vegades, i penso que amb l'Oasi Convergent va passar una mica el mateix, hi havia com una voluntat d'entrar en el joc brut per poder mirar de tu a tu Madrid, no? Perquè aquest allunyament del poder real i dels qui reparteixen el bacallà de veritat era una cosa que en el fons recordava permanentment, i per lligar amb el que discutíem abans amb el Toni, recordava permanentment a les elites catalanes i a les elites convergents, a les elites, que no sé com dir-ne, tota aquesta...
És que l'elits no n'hi havia només gruix, convergents, Li deien l'elit, l'oasi català, no l'oasi convergent, perquè entre altres coses el que feia possible és que els que manaven llavors i remenaven cireres, que era Convergència, i el PSC i els socialistes...
Sí, però el PSC tenia un estat a darrere, Toni, home, és la diferència clar, elemental...
De, clar, però jugaven, de, participaven de l'oasi.
Ja ho sé, però és la diferència del que... És la diferència del fenomen...
Els seus socis.
Clar,
però eren socis, no tenien el suport de l'estat al darrere. No tenien el suport, diguem-ne, nacional, cultural, infraestructural. Era quan tenien poder i quan tenien capacitat de remenar les cireres, era perquè tenien un préstec, diguem-ne, com passa ara, amb molts matisos i amb un moment polític diferent, però com passa ara amb el cas del president Puigdemont, que té aquest privilegi aritmètic,
diguem-ne. Això ha sigut un bestial de temps ara i amb universos multiversos, quasi.
Sí, perquè explica... Altres,
Convergència, si va petar, va ser per això, i n'estem parlant molt, però és un partit que ja no existeix, que és veritat que arrossega moltes obsessions, fins i tot de gent que no ho va viure, però van ser dècades que van manar moltíssim. Però els qui segueixen allà, jo insisteixo, són els qui contractaven el senyor Villarejo, que no era des de Catalunya, sinó que era a Madrid, uns o altres, PP o PSOE, quan estaven al poder, i les conseqüències de les seves accions les estan patint. Sobretot evident, aquí, perquè evident. Jo a Madrid no estic veient gaires conseqüències del senyor Villarejo.
M'agrada molt això que has estat explicant, no? Perquè seguint amb la meva teoria dels malos malíssimos que tant li agrada a Talamònic, que com que els de Madrid així en general són malos malíssimos,
no.
això faculta el Barça també a ser un malo malíssimo.
No és un tema moralista, és un tema de poder, per tant
a ser corrupte. Però és interessant perquè jo com ho miro des d'una altra perspectiva, que no és el dels catalans, en tot cas serà la dels culers que han comprat partits, si és que això es demostra, no la dels catalans. S'ha passat d'un estadi a la que hi havia com un dol a la que tot es negava, a un estadi de justificació, a la que no, és que havíem de fer això perquè si no els altres tenien
ningú
molt avantatge. I sobre
que
això que esteu dient,
partits,
i sobre això que esteu dient, acabo, i sobre això que esteu dient del sistèmic i dels poderosos i tal, disculpeu, Convergència com el PNV han format part del sistema, són el règim del 78, el poder del PSOE i del PP, sense la influència de la Convergència de Roca, de Pujol, del PNV, d'Arzallus i d'Ardanza, no s'entén i és incomplet, i els grans afavorits per tot aquest sistema no han sigut només aquestes èlits madrilenyes del palco de les càmeres del Madrid, que diu Villarejo. També ho és el palco del Barça, perquè si és veritat el que tu dius, Ot, no només s'ha intentat equilibrar el Madrid.
Esteu d'acord, però al·lucino que acabem a Convergència quan estem parlant de Villarejo. Realment, ara semblarà que el senyor Villarejo se'l va inventar Convergència. És a dir,
si és veritat el que tu dius...
Un partit que ja no existeix, si veritat, i que passava el que passava.
Si és veritat el que tu dius, no només s'haurà perjudicat el Madrid per equilibrar aquest suposat desnivell del Barça, que des de la perspectiva del món que tenim altres gent és man de narices,
no, ja
però és igual...
S'haurà
perjudicat a molts altres equips que s'hauran vist que ja afavorits estàs... en el Barça, però tant se'ls haurà tret punts, se'ls haurà enviat sí, a segona,
però és que ja se'ls haurà, perfecte,
se'ls haurà evitat jugar una... Bueno, ho ha dit
no,
ell?
Bueno, no, ja, ja ho sé, però perquè aquesta esquitxada us serveix
haurà
molt, però aquesta
esquitxada...
Però Joan, permets que et digui una cosa? Jo crec que aquesta...
Un moment!
Aquesta esquitxada respecte d'aquí, que és un clàssic català, és un clàssic català, estem parlant de Madrid, del poder a Madrid, de tot això, i acabem parlant de que la culpa la tenim vosaltres, a
vosaltres
Catalunya,
veureu.
O als nostres partits,
no llavors,
perquè som lo pitjor, perquè som... I escolta, en aquests moments a tu et serveix per venir a inferir ja directament que el Barça va comprar partits i no parlarem de que, bueno, no, per un número 1, el Barça, ningú t'ha admès això, perquè deies que ja amb la boca petita, no, ningú t'ha admès això, i segona, ja no parlem de Madrid, quan de tota la vida el mantra i el frame havia estat això, que el Madrid era el govern, el partit del govern o els que tenien la influència, i només cal veure una mica la distribució,
Sopatera
com ha anat el tema dels el tema dels àrbitres d'Espanya durant dècades. La cosa és, l'habilitat aquesta manifesta que teniu alguns i que tenim també des d'aquí, de l'autolesió constant, de dir, som lo pitjor nosaltres, els altres...
A
una part, l'autocrítica és una cosa, però el centrar-ho tot només en lo nostre fa possible això que ha fet el Joan ara, que és aquesta idea de...
Veig que discrepeu en l'independentisme colorista, discrepeu sobre el nivell de corrupció.
Però, perdona, també hi ha pericos independentistes, tot i que surti una...
Toni, deixes parlar una mica la resta.
Sí, home, he parlat bastant als altres, no serà només
sí?
això. No, entre altres coses, perquè el Joan quan diu l'independentisme colerista, clar, perquè
i
quan...
Que,
no,
que,
Joan,
que
quan surt amb una junta vostra o amb, com li diu això que fèieu abans...
Nosaltres
no sé,
tenim un Consell d'Administració.
El Consell d'Administració surt un amb l'estelada una mica més i ja sortir amb protecció policial directament, clar.
Bueno, aviam, Lola García, endavant, carai.
Gràcies. No. No, només una coseta que havies dit abans, que això del Villarejo no tenia conseqüències a la... només a Catalunya i que a la resta no. Jo crec que si el rei emèrit és ara mateix a fora d'Espanya és en bona part per tot això, eh?
Sí, Monte Carlo,
sí. Corina, tota la informació que ha sortit en bona part per aquest tema i per les clavegueres de l'Estat i per tot això. Després jo crec, com deia l'Ot, que el Barça no tenia intenció de comprar partits, i si ho va fer molt malament, perquè és bastant cutre. El que sí tenia probablement és la intenció d'equilibrar aquesta influència, probablement. El que passa és que no ens han donat les explicacions que ens haurien d'haver donat. Això també és veritat. O sigui, el Barça no ha donat cap explicació sobre aquest tema. I és un tema prou important perquè algú surti i expliqui qui va pagar, per què va pagar, per què no es va treure abans i què és el que ha passat. O sigui, han passat mesos i mesos
i no
s'acaba d'explicar. Sí. Sí.
En tot cas, lo de l'emèrit ningú ho va perseguir perquè era inviolable.
I sobre Convergència, jo crec que efectivament Convergència va formar part del poder d'aquest país i del sistema de partits que manegaven les cireres a aquest país.
No hem dit altra cosa, de fet.
I l'oasi català va ser en bona part conseqüència d'aquesta influència poderosa que tenia Convergència durant dècades.
No hem dit altra cosa, jo només apuntava per repartir joc, jo només apuntava que era com una mica estrany, curiós, que posem el focus només en això quan estem parlant del senyor Villarejo.
No com a conseqüència només d'un equilibri de forces que en un moment donat el PSOE o el PP necessitin aquests vots, sinó com a part del sistema.
Sí, clar, però va ser durant dècades, clar.
Dos grans moments,
per això altres,
que diu
per
la Lola.
El PP avui, perdó, Joan, per això avui sí, el PP titlla avui d'il·legítim la presidència de Pedro Sánchez, perquè és l'únic que pot governar amb el suport de Junts i amb el suport d'Esquerra, perquè s'ha esberlat el consens autonòmic, que és la raó per la qual estem parlant de Convergència.
Però,
que,
no,
o sigui,
però
quan parlem de Villarejo i passem a parlar de Convergència, no és perquè estiguem bojos, és perquè les víctimes de l'operació Catalunya, que és el que ens porta a parlar de Villarejo, són als comandaments és gent que estava en l'entorn polític o en l'entorn social o en l'entorn econòmic de Convergència.
Jo he parlat igual i hem repetit com unes 10 vegades en aquesta tertúlia que formava part de les elites, etc. Jo deia el focus, és a dir, en aquests el PSOE, que el PP li digui que és il·legítim, fa anys, Ot, no ve d'ara. És a dir, el PP li diu que és il·legítim des de fa més de 4 anys. Bueno. És a dir, per tant, ara s'hi suma, ara s'hi suma el peligroso independentista, el Fugado, és a dir, una dialèctica de la qual han jugat i han participat també els socialistes.
Per això és que nosaltres podem fer distincions entre Junts i, sí, i Esquerra no, i Bildu, però ells sí, no la fan.
Bueno, però ells tant de, no necessiten de que sigui decisiu l'independentisme perquè li diguin il·legítim a Pedro Sánchez. I per cert, a la derivada barcelonista...
Com?
La derivada barcelonista del Sandro i companyia.
Què vols dir?
No, que no sé si en parlarem gaire més. No havia de dir coses. És que estic com ho faig a sobre.
Ara bé, eh? Ara bé. Si no, jo vindré demà. Tranquil, sempre calmats. Hi ha una cosa que passa amb el tema del Joan Laporta, i és que em consta que ahir Laporta va trucar a Sandro Rosell. I és curiós, perquè no Sandro no va agafar el telèfon. I em sorprèn, perquè jo vaig parlar amb Sandro Rosell. Per tant, li va deixar, segons va explicar el Roger Saperes ahir, el tu diràs, una nota de veu. La qual cosa vull dir que un va tenir la voluntat de trucar i l'altre no li va voler agafar, suposo. Interpreto, eh? Encara interpreto.
Encara hi ha ferides obertes, però mira, per exemple...
No, però no hi havia gaires... Aviam, a mi em consta que van parlar. I que van parlar i que es van veure... No fa gaire temps. No fa gaire temps. No vol dir fa 15 dies, eh? Mm. Ni 2 mesos. Però que no fa gaire temps que van veure. Sí, que es van parlar. Jo crec que va ser l'època quan va accedir al càrrec. I jo veig que haver una aproximació entre ells.
A partir d'una entrevista que tu vas fer aquí,
correcte,
precisament, ell el va trucar per solidaritzar-se.
Correcte. Però no, fixa't... amb el tema dels 2 anys.
Sí, exacte.
Amb el tema dels 2 anys, sortir a la presó.
Sempre hi ha com un Joan Laporta que pren la iniciativa, en aquest sentit, i jo no sé si, evidentment, amb unes relacions personals que, a més, van ser tan estretes,
sí,
i que van acabar tan fatal, és a dir, sempre hi ha algú que se sent més damnificat que l'altre, o
sempre,
que té menys química que l'altre, o menys capacitat de trucar a l'altre. I ara, quan em dius això m'ha sorprès, perquè no em sorprèn que Joan Laporta truqués, si m'ha sorprès que no li agafés el telèfon. És a dir, que entenc que Sandro Rosell no deu donar versemblança al que diu el senyor Villarejo sobre que Laporta i el seu entorn van estar l'origen de la seva desgràcia.
Bueno, jo crec que Sandro és molt Sandro, moltes coses. El Sandro és el Sandro. I en moltes coses és folclòric, i sempre li dic que en coses és folclòric. I llavors el Sandro que té, que és que ell veu que darrere de tot això hi ha algú envoltant del Barça. I sempre pensa que hi ha alguns noms i alguns està clarament equivocats. Clarament equivocats. I d'altres, ara clar, només li faltava que sortís a Villarejo dient Laporta. I el posar el nom de Laporta, que no és... És que ell diu l'entorn de Laporta i diu Martorell, llavors enganxa Laporta, llavors ell... Té aquella cosa, no? És a dir, també et dic que no m'agradaria ser una persona que està 2 anys en presó preventiva i el que deia abans la Lola García amb el tema de la Carmen Lamela allà tinguda. Però Joan Laporta es va voler posar en contacte amb ell. Tu creus que el Joan Laporta tot o no?
No. No, però per mi, diguem-ne, simbòlicament representa, sobretot en la primera etapa i després quan va guanyar les eleccions en la segona etapa, l'esperança en el club i una manera d'entendre el Barça i d'entendre el país en què, precisament després de l'època fosca del senyor Rosell i particularment del senyor Bartomeu, que ens ha deixat el club com ens l'ha deixat, doncs la veritat és que com a mínim va, és veritat que va obrir les finestres i que ha intentat seguir una certa lògica, però jo sí que com a culer estic començant a perdre l'esperança, en certa manera. No l'esperança, la confiança, no? No entenc què està fent aquesta junta i crec que hi ha un problema comunicatiu sistemàtic amb una sèrie de coses que no s'expliquen gaire.
Bueno, acabarem de seguida, ja aviso. Però abans d'acabar... A veure, Lola, tu que ho saps tot, m'han dit que hi ha...
Sí,
tu que ho saps tot, m'han dit que cap al 20 i algo hi haurà la investidura.
Ah, mira, a Madrid la setmana passada parlaven de meitat d'octubre.
Pues m'han dit la
ara
que...
Ja
meitat d'octubre, la setmana que ve, eh?
Ja, per això que a meitat d'octubre.
Tu què creus?
Segur que no és, no tinc ni idea de les dates. Home, el PSOE vol que sigui molt ràpid.
Però això vol dir que...
Però jo crec que el tema de l'amnistia ho tenen bastant avançat, però després es necessita pactar com ho expliques i com escenifiques tot això. És a dir, quins gestos s'han de donar per les dues bandes, si això forma part d'un pacte més ample, si què fas amb Esquerra Republicana, perquè també, en fi, també has de pactar amb ells. És a dir, que tot això comporta... És més complicat, jo crec, que no pas la llei d'amnistia, que sí que crec que estan bastant...
Va. Algú més, alguna opinió?
D'acord.
Jo crec que bueno, després de l'acte que està previst, crec que és el dia de Tots Sants o el dia de la castanyada de la princesa d'Astúries, i que per
terminis... El dia 31 és...
I que per terminis és... això se'n va a després.
Perquè tu dius el 20...
20... M'ha dit mig el 20...
24?
Vale, sí.
Podria ser el 24, podria ser.
Però tu creus que el 24 la negociació enllestida com per garantir el suport dels partits independentistes amb el tema de l'autodeterminació?
El PSOE vol que sigui ràpid, no només perquè ha estat dient que hem perdut el temps i que el Feijóo ens està fent perdre el temps i tot això, sinó que a més interpreta que el desgast encara serà més gran quan més temps passi, no? És normal. I per tant, vol que sigui molt ràpid. Pot ser el 24 o si no ens n'anem ja al 7. Sí. No?
I el PSOE vol que sigui ràpid, però perquè vol que sigui. És a dir, jo crec que s'ho estan fent a sobre i a més estan creant, o allò que se'n diuen els marcs mentals, proclius com de dir que això ja està fet.
Aquí tothom vol que sigui.
No tothom. És a dir, i jo comparo una cosa. Aquests dies l'activitat declarativa d'Esquerra contrasta amb el silenci de Junts, que em fa inferir una cosa. Junts està bastant ficada amb la negociació i, per tant, sí que podria ser que avancessin les negociacions, no? Uh-huh. Perquè si callen tant vol dir que estan fent feina. Uh-huh. I que a l'altra banda tenen els socialistes que pressionen amb la part que poden, no? Creant el mar de que és inevitable. Ara, reitero, jo segueixo dient que no ho veig tan fet com ens ho volen vendre, sobretot perquè si el PSOE accepta les condicions que li són assumibles per a Junts, especialment l'amnistia i altres coses que han de venir, té un risc d'implosió molt alt. I si no és així, per tant, ho assumeix esportivament, Junts també té una posició molt difícil, segons què...